Misma,
Escolta una cosa, això a mi més enllà del president Puigdemont m'inquieta molt, perquè si s'obre aquest espai del que és terrorisme, ens podem trobar en qualsevol moment que qualsevol manifestació que tingui un cert component dur, això vol dir manifestacions doncs, on pot haver-hi inclús una certa violència contra la policia, que no hi estic pas d'acord, eh?
L'altre dia ho explicava, Àngel, i em perdonareu que ho digui una mica de memòria perquè no tinc les dades sobre la taula. Hi ha hagut tres modificacions de la llei en aquest sentit. La darrera, que ja fa uns quants anys, no deixa clar en la seva llei, en el seu redactat, què és terrorisme i què no ho és, perquè no hi apareix la paraula terror.
No, no, a veure... que tenia un sentit, si voleu, a nivell jurídic. Va tindre una funció, aquest canvi, que d'entrada era positiu, clar. No se sabia que això passaria. Sí, perquè, per exemple, va haver un cas que experts amb el tema de jihadisme dèiem què passarà si l'Audiència Nacional considerarà o no que és terrorisme jihadista, jo considerava que sí, el cas, per exemple, de l'atemptat de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Cornellà. Amb la llei anterior, l'Audiència Nacional tenia la tendència a dir però això no és terrorisme.
Recordem a qui ens escolta qui és aquest cas. Explico una mica,
sí,
perquè no tot...
No, va ser un islamista radical que era homosexual i homòfob a la vegada, i la forma de salvar-se ell, segons la seva consciència extremista, era cometent un atemptat. Però, clar, ho feia sol, no estava sota cap cèl·lula terrorista, etcètera, etcètera. Clar, amb l'anterior llei, l'Audiència Nacional tenia... que sobretot es basava en el terrorisme d'ETA, era... ha de ser una organització, per tant, no servia allò de les xarxes socials i tot això, i costava molt qualificar-ho com a terrorisme quan era una radicalització a partir de les xarxes socials, però això era el nou tipus de terrorisme jihadista de Daesh o d'Estat Islàmic. Llavors van voler adequar la llei pel tema de Daesh o Estat Islàmic, perquè fos qualificable com a terrorisme, i que, per exemple, fer un atemptat amb un ganivet fos també terrorisme, que no fos només posar una bomba, diguem-ne. Llavors tenia aquesta funció. Però, clar, quan tu ja fas una reforma en una llei, per molt que tinguis una intencionalitat i vulguis una funcionalitat, a posteriori es pot interpretar d'altres maneres amb aquella reforma. I això és el que estan fent ara. És a dir, s'aprofiten d'aquesta ambigüetat, de fet, no és una ambigüetat, sinó estava pensat per aquest nou tipus de terrorisme jihadista, per aplicar-ho a una qüestió que és un procés independentista.
La meva pregunta, Xavier, i Àngel i Santi, és la que feia l'altre dia. Ens hem de referir només a la llei per qualificar un cas com aquest, o també a l'ètica i la moral? És a dir, exposo el cas, com li diem a Ruben Wagensberg i a Carles Puigdemont que el que van fer o el que no van fer en aquest cas, perquè la investigació es segueix, segons posa l'escrit de la investigació, en el que no van fer, que és no aturar la revolta o les manifestacions en aquest sentit de tsunami democràtic. Com se li diu a aquestes dues persones que el que no van fer és terrorisme, i deia l'altre dia, mirant als ulls de, per exemple, les víctimes de l'Hipercor, les víctimes de Vic,
bueno,
els atemptats de Cambrils...
Ara fa 20 anys dels atemptats de tot xa l'11M. Fa 20 anys, això.
No, és que tot això no té ni cap ni peus al dret. Mira, primera, que també hi ha una responsabilitat dels juristes i dels legisladors. No es poden fer modificacions, jo no sóc qui per redactar millor tal com està, però això que explica el Xavier és ben bé així, però se suposa que aquests que en saben tant, aquests juristes que han fet tantes oposicions, els lletrats del Parlament i tota aquesta història, se suposa que han de poder fer unes redaccions que, òbviament, acomboyen això que dius tu. L'estructura del que es vol fer, és a dir, afectar aquests jihadistes, però alhora no entrar en un espai en què la democràcia, fins i tot, i no crec que sigui tan dramàtic jo ara mateix, estigui en risc, torno a dir-ho. És a dir, o sigui, si demà hi ha una manifestació de treballadors de la SEAT, que cremen pneumàtics, que s'enfronten a la policia, que hi ha algun ferit d'una banda i de l'altra i tal, això també serà terrorisme? No, això serà una protesta laboral, un desordre públic, una conseqüència per aquell treballador que ha agredit un policia, el que sigui, però no és terrorisme. Terrorisme, tal com l'entenem el comú dels ciutadans, i per tant els juristes s'han d'adequar a aquesta comunitat de normalitat que som la ciutadania, ho entenem d'una altra manera, que té una acció que té com a objectiu justament crear el pànic, crear la por en la població i per tant impactar en la seva vida diària a través d'una estructura de terror. I aleshores, tal com està redactat, jo ara no ho recordo exactament, però me l'he llegit, en aquest cas, el Codi Penal.
Sí, sí, l'altre dia la llegim aquí
sí,
directe.
Sí, esclar, queda absolutament molt obert a la interpretació d'un jutge que, com el senyor Marchena, doncs, fi, és d'aquell grup de jutges que hem dit que deuen ser magnífics juristes, però tenen una ideologia que traspassa la seva capacitat jurídica, que sens dubte és elevada, a la seva realitat. I això no pot ser. Els jutges, ja sé que és difícil i que, o quasi bé impossible, però han de mirar de posar una barrera entre el que tu penses o el que tu creus i l'acció que fas en nom de l'Estat, impartint justícia.
Sí, és que a més, si fóssim un país que no conegués el terrorisme en carn pròpia, doncs val, però aquí s'ha patit el terrorisme d'ETA, l'atemptat d'Hipercor és el claríssim. A Madrid es va patir, ara fa 20 anys, el pitjor atemptat jihadista ocorregut a Europa, el pitjor a Europa. A Barcelona, a més, hem tingut també el 17 d'agost del 2017, a part del terrorisme jihadista d'Al-Qaeda i d'Estat Islàmic, és a dir, de les dues organitzacions, i del d'ETA, ha hagut el del Grapo. Encara que fos, diguem-ne, més incipient i no va tenir aquestes característiques, inclús el de Terra Lliure. Hem patit els del GAL, terrorisme d'Estat,
fins i tot el terrorisme d'Estat.
És a dir, aquí hi ha hagut tots aquests terrorismes, per tant, ja se sap què és terrorisme, ja se sap.
És un insult a la memòria de les víctimes, de totes les víctimes.
Això és veritat, jo personalment petit, però ho penso, vas, que si tu has tingut un parent, una persona amiga que ha mort o ha estat... que et diguin no, i llavors dius no, sóc víctima del terrorisme i ara et diguin que això que va passar a l'aeroport és el mateix, és un insult.
Perdoneu que sigui tan dur, però com sabeu aquí Servidor va estudiar història i una de les grans professores que em va donar història va ser Rosa Lluch. Vaig conèixer molt a Rosa Lluch, vaig fer molta amistat amb ella, el que no sabia és que anys després diria una notícia per la ràdio que és aquesta. Jo crec que poques vegades he patit a la meva pell el que es coneix com a vergonya aliena. I això m'ha fet vergonya aliena.
Jo vaig tenir una conversa amb el seu pare, assassinat, Ernest Lluch, no el coneixia com a persona, o sigui, només he tingut una conversa a la vida a la cafeteria de la Facultat d'Economia i vam estar parlant, i vull dir, un home molt obert, perquè vull dir que ell no me'l coneixia a mi, jo el coneixia, òbviament, de per qui era, per qui havia estat, ministre d'Economia, però en aquell moment, doncs, volia, bueno, una conversa de professor d'Economia, i sempre... tindré per tota la vida, i sempre que explico el tema de la migració, precisament, tinc dos exemples, dues anècdotes que ell em va donar i les explico, i sempre les explico en homenatge a aquest senyor. I, clar, que la seva pròpia filla, agafant l'esperit del seu pare, diguem-ne, cregui que fins i tot en un cas així ha d'haver diàleg, però que sap el que és el terrorisme. El terrorisme va ser això, l'assassinat d'Ernest Lluch. Això no es pot comparar per res del món amb res que va passar en el procés. Amb res de res.
Fa la sensació que s'està intentant aplicar una mica aquest marc mental de todo es ETA, que s'aplicava fa uns mesos, sembla que s'està intentant aplicar la mateixa recepta aquí, però amb l'agreujant de que no hi ha un context de violència, no hi ha un context de terrorisme i no hi ha un context tan dur com va haver-hi en aquest estat. I poca cosa més a afegir. És una vergonya. Jo crec que hauria de caure pel seu propi pes aquesta acusació tan barroera i tan surrealista.
Jo, en el fons, potser com a colofó, jo crec que s'ha d'aprovar una llei, diguem-ne, d'amnistia que contempli absolutament tot, però no tenint en compte ja ni el Tribunal Suprem Nacional, sinó tenint en compte el Tribunal Constitucional, que això sí que ho has de tenir en compte, i el que diu les directives europees. Tenint en compte això, llavors, que els casos que ja podem preveure que hi hauran, vull dir, és bastant probable que els tinguem, que casos individuals que acabin quedant fora, doncs saber que es, vull dir, assegurar, diguem-ne, el tret de que hi haurà indults en aquestes persones, per tant, que realment el que seria la politització de la judicatura amb el tema del procés. És l'única via factible.
La peça de caça major és el president Puigdemont, o sigui, aquest és el...
Per on van tots, fa anys que ho és.
Tots els trets, o sigui, en aquest moment, el que no pot suportar aquest estat profund, aquest estat del PP i de Vox, és pensar que el senyor Puigdemont es pugui presentar a unes eleccions i, ai senyor, i encara pitjor, i guanyar-les. Aleshores, els agafa alguna cosa. Clar, això, de totes formes, és una operació errònia, inclús des del punt de vista electoral, perquè fixa-t'hi, alguns com jo mateix... pensem que hi va haver un excés absolutament aquells dies, que va haver un excés, una imprudència, i que sí que es va estar en el límit de provocar un enfrontament entre ciutadans. Per tant, diguem-ne, alguns, com jo, no sé si votaríem el senyor Puigdemont. Quan hi ha aquesta persecució, la tendència és de dir, sí, ara el votarem. Per tant, aquesta estratègia del PP i de Vox de carregar-se aquesta peça, la peça major, jo crec que és absolutament contrària als objectius que, en el fons, persegueixen. Perquè hi ha molta gent que dirà, bueno, s'ha acabat, què és això, tu? Tot el sant dia amb el senyor Puigdemont i amb tota aquesta història, aquesta comèdia que s'estan organitzant i aquestes mentides i aquesta operació de la justícia. Per tant, d'alguna manera, tot això, a nivell electoral, afavoreix el senyor Puigdemont.
Per cert, que ens recordava el Santi allò del viure en el tot és ETA, i en recordava abans en Xavier, ara faig una mirada enrere, ja tornarem a parlar de l'actualitat, però recordava el Xavier l'11M, que farà 20 anys d'allò, on es va instaurar el tot és ETA i va guanyar el Partit Popular com el va guanyar les eleccions posteriors.
Jo, si voleu, us ho explico. Jo us explico una anècdota, i si ara no ho veria en públic. Jo en aquell moment estava als Estats Units, en una universitat, i la cosa que més me va estranyar és que va haver l'atemptat. Jo llegeixo mentre vosaltres dormíeu, perquè jo encara estava de dia, llegeixo les portades dels diaris d'aquí i vaig passant una a una perquè vaig veient que en totes es produeix el mateix, ETA, 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 ETA. Després es va saber que Aznar havia trucat a tots els directors dels diaris publiquessin això. Clar, jo llegeixo el New York Times, llegeixo, veig la CNN, veig les televisions d'allà, i tothom m'estava dient que era jihadista. Jo trec la conclusió, perquè conec aquest món, diguem-ne, i dic, no, jo per tot el que estic veient diria que és jihadista. Clar, jo des dels Estats Units sabia millor la realitat que qualsevol persona aquí que es despertava i llegia els diaris. Com pot ser que això passés? I clar, aquí hi ha una qüestió. Abans
també
parlàvem
també
de la
remarcar,
política.
Deixa'm ser contundent en aquest sentit, remarcar que, com sabem tots, la gent no és imbècil i la gent des de primera hora del matí va dir això no pot haver estat ETA.
Però, aquí va, però va igual com ara parlàvem amb l'anterior tema de conversa, diguem-ne, aquí a Ràdio Estel, de la politització de l'alta judicatura, hem de parlar també de la politització dels, diguem-ne, els directius dels mitjans de comunicació, perquè hauria estat impossible, més igual si és Biden, Trump, si és Clinton o Bush, que truquessin al Wall Street Journal, que truquessin al New York Times, que truquessin a la CNN, que truquessin a la Fox, i com a president dels Estats Units els diguessin, vostès han de publicar això. Ningú els hagués fet cas d'aquests mitjans, i he dit mitjans més conservadors i mitjans més liberals o progressistes.
No haguessin fet... Amb la Fox havia passat, Xavier?
Als Estats Units, sí, però...
Amb la Fox havia passat.
Però fan cas o no fan cas, diguem-ne. Allà és gairebé inviable que això passi. Aquí va passar amb tots. És igual quin era el diari. És igual si era La Vanguardia, El Periódico...
O
El País, o l'ABC, o El Mundo.
Van tocar tots, però ni La Vanguardia ni El Periódico van caure.
No van publicar.
Jo vaig veure portades, sí, en aquell moment. Una altra cosa, jo no sé què es va imprimir aquí, però jo vaig veure a nivell de webs això.
Jo recordo que a les primeres edicions de La Vanguardia, les digitals i així, no sé ni si n'hi havia en aquell moment, estem parlant de fa 20 anys, però les primeres edicions no deixaven en absolut clar que fos ETA, eh? Més aviat hi havia el dubte... O sigui, els que es van posicionar clarament amb ETA, 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 el rotllo de sempre, van ser els diaris d'aquesta premsa madrilenya, la premsa del Bernabéu, diguem, tota aquesta tropa.
I veient això, ara entenem...
Hi va haver el famós diari de Galícia...
La voz de Galícia.
Que va ser l'únic diari que en portada va posar...
La voz de Galícia.
Era un atemptat diferent.
Però ara, veient això fa 20 anys, entenem l'altíssima polarització d'avui. Per què? Perquè, de fet, el fet que es posés ETA, diguem-ne, o que Aznar truqués perquè es posés ETA, venia per una simple qüestió política, que era... A Acebes, en aquell moment, li va dir a Aznar, mira, si la gent creu que és ETA, guanyaràs tu les eleccions. Si la gent creu que és els jihadistes, pot guanyar el senyor Zapatero. I per una qüestió política, és a dir, que no era de seguretat, no era policial, no era judicial, no era fiscal, per una qüestió que no era del sistema judicial, que és el que calia fer, és a dir, mirin, tot està anant a apuntar que això és jihadista. Pues en, per voler guanyar unes eleccions es va utilitzar, diguem-ne, es va dir una mentida, una falsedat rotunda. Clar, ara podem entendre que 20 anys després els polítics diguin falsedats en públic i es quedin tan amples.
Deixeu llegir una part d'un article publicat fa temps, per Santiago Tarín de la Vanguardia, per deixar-ho clar tot plegat. Una part de l'article, La Vanguardia, aleshores deia: "Pero por otro lado fue la actitud del gobierno. Un cálculo electoral ante los inminentes comicios puede. El caso es que el Ejecutivo se empecinó en culpar ETA de la masacre. Lo hizo el presidente José María Aznar llamando a los directores de los medios. Lo hizo la ministra de Asuntos Exteriores, que remitió telegramas a las embajadas para que insistieran en esa versión. La misma tarde de la tragedia, en la redacción de La Vanguardia ya se tenían datos de que no era así."
Sí, sí, no, ja dic, jo no recordo que el meu dubte es va esvair de seguida que vaig veure a La Vanguardia del periòdico, i ara no recordo l'avui, però recordo ben bé La Vanguardia del periòdico perquè jo estava fent classe, una mica, aleshores estava a la universitat, a la Pompeu Fabra, estava fent alguna classe, no recordo de què, que era algun màster, em sembla que no era classes de grau, i francament, hi havia un alumne que anava donant les notícies, 50 morts, 60, 70, 80, i va haver un moment que no em vaig veure en cor de seguir fent classes.
Es van parar.
I de comú acord amb els estudiants vaig dir: "Escolteu, jo en aquesta situació no estic en condicions psicològiques de donar classes." I vam aturar la classe, i recordo que és l'únic moment en què vaig veure que era ETA. En aquell moment, perquè la ràdio i el que em donava l'alumne que seguia la situació al minut, doncs ETA.
Tots recordem aquella compareixença, sí, de Cebes.
I vaig quedar absolutament, tots vàrem quedar trastornats. Però ja de seguida, després de sortir de la classe, quan vaig començar a investigar, a trucar a algun conegut, també de mitjans de comunicació i tal, ja de seguida vaig veure, no diré que jo sapigués la veritat, en absolut, però que vaig veure que aquella contundència de "això és ETA" estava absolutament qüestionat, sense que es pogués descartar del tot, també diem les coses, perquè en aquell moment hi havia una gran confusió.
Jo crec que el cas de l'11M i la reacció posterior va ser com el primer moment, no?, en què es va instaurar com aquesta... es va posar en pràctica aquesta creació de la imatge pública del que és l'enemic polític, en el sentit de dir: "Tot el que no sóc jo és tal", i jo crec que això va passar amb el cas d'ETA i ha passat els últims anys amb el cas del procés independentista.
I si bé abans jo posava, diguem-ne, per dir-ho de forma equilibrada, si abans deia que el Partit Popular en aquell moment va fer una cosa molt lletja, que és mentir, dir una falsedat per guanyar les eleccions, també cal dir que en aquest cas, diguem-ne, el Partit Socialista va fer el mateix. És a dir, Zapatero va guanyar les eleccions amb una mentida. La mentida de que l'atemptat de fa 20 anys, de l'11 de març a Atocha, a Madrid, era perquè Espanya havia entrat a la guerra d'Iraq. I just ara es publica un nou llibre, en el cas del professor, col·lega meu, que portem justament el màster de Política Global de Prevenció Violent, Fernando Reinares, que ell, diguem-ne, ja en un llibre anterior, en dos llibres anteriors, perdó, sobre l'11M, que són els grans llibres de l'11M, i ara amb un altre que acaba de sortir publicat, que diu que es podia haver evitat aquell atemptat amb tota la informació que es tenia, etc. És a dir, no culpa, perquè ell és molt respectuós, no culpa a ningú, però diu que es podia haver evitat. Però el que està clar és que l'atemptat de l'11M ja estava previst des de molts anys abans de que aparegués la guerra d'Iraq, de molts anys abans. I, per tant, també l'altra part, en aquest cas el Partit Socialista, va ser amb una mentida, dient que havia sigut per haver entrat a la guerra d'Iraq. Doncs,
però vols dir, Xavi, que aquest no va ser un element sustentable?
No, és que això ja està en llibres i està més que comprovat.
Aclarim-ho pels que ens escolten. Jo dic, escolta una cosa, el que és evident és que el famós trio de les Azores va situar Espanya en una projecció internacional quan a Espanya no ens enganyem.
No, per això... Però amb això, Àngel, sí que... És a dir, l'atemptat de l'11M estava fet per terroristes que abans de l'atemptat de les Torres Bessones de Nova York, abans de l'atemptat de les Torres Bessones, a una part se'ls va agafar, diguem-ne, se'ls va, diguem-ne, detenir, i els que no van ser detinguts ja es van quedar, i estem parlant d'abans de l'atemptat de les Torres Bessones de Nova York, o sigui, el gran atemptat jihadista que tothom recorda, a partir del qual canvia tota la situació. Doncs van decidir que volien atemptar a Espanya. Ja van decidir això. I això és per una qüestió que passa amb els jihadistes.
Espanya.
Per aquesta qüestió que ara anava a explicar. És a dir, perquè els jihadistes tenen dos grans raons. Una, quan diguem-ne, s'entra en guerra i tal, i per tant això podria ser versemblant. Però ells tenien una raó anterior, que és que quan un país els persegueix policialment en aquell territori, ja com a jihadistes actuen, diguem-ne, per cometre atemptats. I ells van actuar per això. És a dir, això va ser es va desmuntar una cèl·lula terrorista jihadista abans de que hagués els atemptats de les Torres Bessones, una cosa que va passar a Madrid, i llavors no els van detenir a tots. I aquests que no van ser detinguts van ser els que van començar a organitzar un nou atemptat terrorista i es van ajuntar amb delinqüents també, és a dir, van fer una cèl·lula encara més gran, i la raó va ser aquesta, o sigui, que venjar els que havien empresonat de jihadistes abans dels atemptats de les Torres Bessones. Okay. Això ja està allà en dos llibres publicats pel professor Fernando Reinares, que el que dic ara, que ara a més publica un de nou, en el qual demostra que amb totes les informacions que es tenien, aquest atemptat de Totxa s'hagués pogut evitar si hagués hagut una millor coordinació policial, judicial i fiscal. Però sí, això està demostrat. Una altra cosa és que no sigui... com s'ha quedat en els llibres, no es coneix tant públicament. Mm. Però això és abans de que algú se li ocorregués fer una guerra a l'Iraq.
Per cert, de seguida anem a publicitat. Abans, ja que estem recordant coses, com sabeu, aquest 2 de març s'ha commemorat l'assassinat de Salvador Puig Antich a la presó Model de Barcelona. Per tant, us demanaré una altra perspectiva històrica i que em digueu, perquè he d'anar a publicitat de seguida, però que em digueu, amb una sola paraula, què creieu que significa o ha significat Salvador Puig Antich? Àngel.
Mira, jo en aquest punt... no sé, saps què passa?
Digue'm una sola paraula, pica.
No, doncs...
Sé que és molt difícil,
no,
Àngel. Deixo, sé que és
no,
molt
és
difícil.
Que jo coneixia la família del policia que va morir. Llavors, amb aquest tema, jo no tinc... Sempre tinc una perspectiva del dolor que aquell policia i la família del policia va patir, mort presumptament per Puig Antich. En tot cas, ja sé que s'ha dit...
Massa, presumptament, potser.
Bé, en tot cas...
Mai s'ha dit, i deixa'm-ho dir, això, perquè jo crec que fem poca justícia si no ho diem, i que en poques ocasions s'ha dit. Les germanes de Salvador Puig Antich mai han dit que Puig Antich fos innocent.
No, per això
han
dic...
Han posat en qüestió tot el judici...
Això, sens dubte, que hi va haver un abús judicial i, òbviament, contra la pena de mort. Però ja et dic que jo, en aquest punt, sempre he tingut una distància emocional amb Puig Antich, perquè jo, al revés, jo he conegut a la família i coneixia el que era la promesa d'aquest policia, que era un noi tan jove com el Puig Antich. Uh-huh. I segurament tan enredat i amb una confusió mental tan gran com en Puig Antich. I van ser dos joves que es van matar un a l'altre. Un sí, sí. A posterior i l'altre va morir allà, crec que era el carrer Bailén.
Sí, sí, carrer.
I per tant, jo estic afectat...
Carrer Girona, número 70.
Exactament. Encara no fa massa veia el seu germà, el germà del policia assassinat, que també... I aleshores, per tant, jo sempre he tingut una sensació de malestar quan se l'ha volgut presentar també com un màrtir. El màrtir, en tot cas...
Que ell va... no l'hagués volgut, perquè era anarquista.
Per això, en tot cas, el martirologi va ser per tal com va anar al judici. Però la seva actuació va ser lamentable. Anava armat i va disparar. I això és així. I aleshores sí. Tampoc el posem davant dels altars com un home de pau, perquè no era així.
Sí, això me'n recorda moltes dècades anteriors quan es parla de la Guerra Civil. No? La Guerra Civil, òbviament, va haver... Diguem-ne, havia una democràcia, la Segona República, molt inestable, amb moltes coses que ojalà no haguessin passat, però, diguem-ne, era un règim democràtic, apareix un cop d'estat i comença la Guerra Civil. Però dit això... Diguem-ne, no tot era blanc o negre. És a dir, també va haver la persecució d'eclesiàstics en les dues zones, etc. És a dir, les coses són més complexes, però deixant clar què era la democràcia i què no ho era. I en el cas de Puig Antich, està clar que havia una dictadura, per tant, la pena de mort és perquè havia una dictadura, i l'altra qüestió és que no tots són blancs o negres, que és el que deia ara l'Àngel, no?
Santi. Bueno... Per no entrar en temes de guerra civil i de responsabilitats d'un bàndol i de l'altre, d'un bàndol que guanya la guerra i implanta 40 anys de repressió. És enllà d'això, per contestar la teva pregunta, intentar ser concís, crec que la mort de Puig Antich va ser com l'últim acte potser de barbari d'un règim que va ser sanguinari durant molts anys.
Va, anem a publicitat i ara sí obrem qüestions polítiques que ens ocupen el dia d'avui.
Ràdio Estel. Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
La diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Seguim amb aquesta tertúlia que, com sempre, continua durant publicitat. Deia que parlaríem de més plana política que ens afecta un dia com avui. Amnistia a banda, el PSOE segueix al centre de la polèmica per la presumpta implicació del partit, o no del partit, en el cas Coldo, la trama de corrupció que s'investiga per determinar si va haver-hi cobraments il·legals en la compra de mascaretes durant la pandèmia. Doncs bé, el Partit Popular, amb el cas de l'amnistia sobre la taula, registrarà avui mateix un escrit al Congrés dels Diputats per exigir la dimissió de Francina Armengol al capdavant de la cambra baixa per aquest cas. Així ho ha afirmat aquest diumenge el portaveu del Partit Popular, Miguel Tellado, en un acte de la Ruta per la Igualtat que s'ha fet a Coruña.
Es decir, Armengol ha jugado con el dinero, con la salud y con la inteligencia de todos los españoles. Esa es la situación en la que nos encontramos. Y por todo ello, yo hoy quiero aprovechar esta comparecencia para anunciar que el Grupo Parlamentario Popular registrará mañana en el Congreso de los Diputados un escrito pidiendo la dimisión inmediata.
Recordem dues coses. La primera, pel que fa a Francina Armengol. Se l'acusava tot plegat perquè una de les empreses a les que se li van comprar mascaretes tenia a veure amb tot aquest cas Coldo, que ha sortit ara a la llum. Jo intueixo que Francina Armengol no en sabia res durant tot el procés de compra de tot plegat. Això, la primera. Segona, ara s'han despertat altres comunitats autònomes. Catalunya, per exemple, el govern vol comprovar que cap departament de la Generalitat ha comprat mascaretes amb les empreses vinculades al cas Coldo. I encara una tercera cosa. Si el que fa, com diu Miguel Tellado, Francina Armengol, és jugar con el dinero, la salud y la inteligencia de todos los españoles, que m'expliquin què és el que va fer Ayuso i el seu germà.
Una cosa, deixa'm que digui...
Si posem tot sobre la taula, ho posem tot.
Deixa'm que digui una cosa. Primera, és legítim que el PP, perquè si no, al final també perdem tots el món de vista, és legítim que el PP, que és partit d'oposició, amb un tema d'aquesta gravetat, actuï amb contundència.
No, que és legítim i tant que és
legítim. No, és legítim i ho ha de fer.
Sí, l'enfaltaria.
Segona, pel que fa a la senyora Armengol, amb la qual jo tinc una enorme simpatia, no la conec de res, però vull dir que és una dona que m'agrada. Però he de dir que hi ha unes qüestions aquí d'aquest tema aquí a Mallorca que són altament sospitoses. Altament sospitoses. Jo puc entendre que en aquells moments la gent ha comprès i deixés de comprar i vinga, i som, jo tinc una mica a la Xina i jo no sé què. Però fixa-t'hi el que va passar aquí a Mallorca. Aquí a Mallorca compra a través d'una recomanació que, bé, això fins a aquell... Sí, sí. Ja et dic, en aquell desgavell que hi havia en aquell moment no es pot tenir la pell tan fina. Compren aquesta empresa 3 milions i mig, crec que eren de mascaretes, però per mi la part greu és que arriben i es donen compte que aquestes mascaretes no estan en bones condicions. I no fan res. Deixen que caduquin, i no solament això, sinó que aleshores fan una certificació de conformitat que s'envia a la Unió Europea perquè això estava finançat per fons de la Unió Europea. Si això és així, que jo ara ho desconec, és la informació que tinc, però com que aquí tothom menteix, jo dic, si això és així, jo crec que sí que té una responsabilitat la senyora Armengol.
Sí, evidentment.
Una responsabilitat important. Que això no vol dir que no en tinguin altres, però és que ara parlem de la senyora Armengol.
Però si tot és com...
Si és que és així,
si,
Joan...
Si tot és com dius, Àngel, en tot cas... Cal assumir responsabilitats polítiques per fer les coses mal fetes.
Efectivament.
Però no com a corrupció. En un cas que ni existia aleshores. Però... Sí que l'explicar, i jo crec que a dia d'avui encara no s'ha explicat, i cal posar molt sobre la taula, és qui és aquest senyor Koldo? D'on surt aquest senyor Koldo? Sí, és... Per què assessora Ábalos?
És el que anava a apuntar ara.
Per
no?
mi l'important és això.
Sí, a mi el que em sobta... sí, jo crec que això hauria d'obrir una reflexió de aquí... Qui és aquest personal de confiança dels partits polítics? Perquè, vist l'historial del senyor Koldo, confiança gaire no... A mi, com a mi, no m'inspira. Vull dir, una persona amb aquest historial...
Porter de discoteca, no, crec?
Sí,
porter de discoteca recomanat i cada cop, apa, assessor d'un ministre.
Sí, que també era com el xòfer del secretari d'organització.
Sí, sí, sí.
Llavors, bueno, a mi em sorprèn bastant aquests mecanismes de confiança dins els partits, que crec que fora bo que els revisessin. I també, a mi em queda l'atenció... la manera en la que el PSOE està intentant tancar aquest cas. És a dir, tu expulses a una persona del teu partit i... però no l'estàs, diguem, silenciant, entre cometes. O sigui, a Valor Secret d'Informació pot perfectament, com es diu, tirar de la manta, no? Es diu en castellà, sí, sí. Pot fer això perfectament i esquitxar tot el partit. A mi em sobta, una de dos, o realment no hi ha res aquí darrere, o el PSOE ha comès un error molt greu que pot posar en risc molta... Bueno, sí, estabilitat parlamentària a partir d'aquest punt, no?
Primer, tres elements que hem de tenir en compte amb el tema de corrupció. Primer, la corrupció és un factor humà i, per tant, afecta a tots els partits polítics, a tots. Primera qüestió, com a criteri, però que no l'hem de tenir com a únic, perquè hi ha tres qüestions. Una és, afecta a tots els partits polítics que es presenten en qualsevol tipus d'eleccions. Segona, aquells partits que governen, és igual si és un ajuntament, una diputació, un consell comarcal, una Generalitat o un govern espanyol, els que governen tenen més probabilitats que hi hagi corrupció, perquè la corrupció es produeix on es gestionen els diners i es gestionen des de les institucions i les administracions públiques. I el tercer criteri és que, en el cas d'Espanya, els partits, diguem-ne, quan estan a l'oposició, critiquen la corrupció dels que estan al govern i viceversa. És a dir, que no apliquen un criteri tècnic, apliquen un criteri politico-partidista per acusar l'altre. Si tinguéssim en compte aquests tres elements, ho analitzaríem més clarament. Això per un cantó. L'altre, la corrupció és veritat que va associada als diners, és a dir, que s'embutxaquin diners que són públics, gent que no hauria de tenir aquests diners, però també té a veure, i potser això afecta a Ábalos, no a Koldo, però a Ábalos, amb el tema del clientelisme. És a dir, estem en unes administracions públiques bastant clientelars, llavors és possible, en el supòsit que Ábalos no s'hagi embutxacat ni un sol euro, ni un sol cèntim d'euro, que s'hi hagi intercedit perquè guanyi un altre senyor, que no sabia que es quedaria aquests diners, però perquè guanyi un altre senyor, una partida pressupostària. I això també és corrupció. És a dir, corrupció no és només que tu t'embutxaquis diners, és també que tu afavoreixis a unes persones perquè guanyi un pressupost, encara que el pressupost estigués ordenat i estructurat com a tal. L'altra qüestió a tenir en compte és el tema dels assessors, que això afecta al senyor Koldo, diguem-ne. I fins a cert punt a Ábalos. A veure, anem a comencem pel Koldo. Aquest senyor, òbviament, era un porter de discoteca. És a dir, tots els partits polítics, uns ho fan més, altres menys, uns ho feien fa més, fa 20 anys, altres ho fan més encara avui en dia, posen com a assessors no a professionals experts en aquella temàtica, sinó a persones de, no només d'extremada confiança, sinó a persones del partit que per qüestions de les eleccions no han sortit escollits en les aquelles eleccions. I al no ser escollits en aquelles eleccions, els donen aquest altre càrrec que ja no és ni de regidor, ni de diputat, ni de ministre, ni de conseller o conseller.
Era una mica el Bárcenas del PP.
Però anem a Ábalos. Ábalos va ser, en principi era diplomat en magisteri, que mai va acabar exercint més enllà d'un o dos anys. És a dir, sempre ha estat dins d'un partit polític. Més o menys és un, com el Santiago Abascal, que mai tampoc se li ha conegut cap activitat, diguem-ne, d'exercir com a tal. És a dir, tenim un problema en una part dels polítics que, a diferència del que passa en el món anglosaxó, on primer has de mostrar la teva vàlua professional en la societat civil i després et dediques a la política. Però primer has de demostrar, diguem-ne, fins i tot Donald Trump, bé o malament, va demostrar que era un empresari abans de dedicar-se a la política.
Empresari
per entendre's.
Dolent,
però empresari. I després ha sigut polític dolent, però polític. Però és a dir, primer has de demostrar la teva vàlua professional en la societat civil abans de demostrar que pots valdre com a polític.
Sí.
I l'última qüestió. Jo crec que sí que l'única cosa que potser, i aquí en relació amb el que deia el Santi de, que ha fet el Partit Socialista. Jo primer, és el primer cop que sento que es fa una cosa que fins ara no l'havia vist o no era costum veure-la, que és, a veure, una cosa és el responsable penal, i això, òbviament, ho han de decidir els jutges, i el sistema institucional ha de decidir quan tu apartes un polític a partir de quin moment. El moment que és investigat, que abans es deia imputat, o fins que hi hagi una sentència judicial, o fins que ja està el procés d'instrucció més avançat, hi ha una altra qüestió, que és la responsabilitat política. És a dir, per molt que tu no t'hagis embutxacat res, per molt que no sigui, tu ets responsable de la gent que estàs posant i estàs decidint. I això en el món europeu nòrdic, Suècia, Noruega, o Finlàndia, Islàndia o Dinamarca, això està molt clar, per exemple. Està molt clar. I Alemanya, fins i tot. No només cal anar als països europeus nòrdics. Això està molt clar. Aquí no es tenia clar. Per tant, a mi em sembla molt bé que hagin dit, miri, o vostè, diguem-ne, deixa l'escó en 24 hores o quedarà fora d'algú. Això em sembla bé i crec que aquest pas, si el comencessin a donar tots els partits polítics, tots, absolutament tots, hauríem assolit un grau més amunt. Farà mal això a alguns polítics que hauran perdut la seva representativitat? Sí, però el cos individual d'uns polítics no, per mi, és menor sobre el cos de la societat per semblar-nos cada cop més a Alemanya o Suècia.
Precisament l'altre dia ho posava sobre la taula i els hi preguntava als tertulians del dilluns passat si Ábalos havia de dimitir, no havia de dimitir, havia d'entrar a l'acte de diputat, no havia de fer-ho. Per exposar la meva, jo deia que no. No, perdó, jo deia que sí, que havia de dimitir i d'exposar l'acte de diputat, precisament pel que deia en Xavi ara. No, la corrupció està per demostrar, però que té una responsabilitat política per sobre de tot plegat, és evident. Sí. Trobo jo.
Escolta, una cosa, jo volia fer un comentari. Per la meva experiència política, ara parlo, de Koldos n'hi ha molts. És a dir, prepareu-vos.
Sí, però és responsabilitat del superior que n'hi hagi.
Sí, però n'hi ha molts. Aquest perfil d'una persona que no té ni ofici ni benefici, més que una lleialtat absoluta, que és capaç de fer qualsevol cosa que per l'amo que l'ha posat en allà i que li paguen un bon sou i el posen al Consell de Renfe o equivalents, t'asseguro que n'hi ha aquí a Catalunya,
sí,
a l'Estat i a qualsevol govern autonòmic i grans ajuntaments. Aquest perfil el polític el vol. És una persona que li fa tot.
Feina bruta.
Feina bruta. I, per tant, Koldos n'hi ha molts. Segona, pel que fa al tema de les titulacions i de la preparació, jo amb això, amb el Xavier ve de l'àrea acadèmica, potser m'ha semblat que ho sobrevalorava amb el tema de la formació del senyor Ábalos. Jo no demano tant que siguin llicenciats o doctors o que hagin fet 25 màsters, perquè això en realitat tampoc no denota gran cosa ni gran capacitat. Però, per exemple, estic pensant en el cas de França, o sigui, que el que no es pot fer és nomenar conseller de Renfe, o sigui, ha d'haver-hi una comissió d'ètica, un senyor que no sap res de trens. És com si m'anomenen a mi demà conseller de Renfe, amb lleialtat, i davant de mi mateix hauria de dir, miri, no, és que cobrarà molt, m'és igual, però és que no sé res de trens. Estic pensant en el cas de França, ho dic com una solució intermitja, o sigui que sí que ha d'haver-hi una mínima preparació a la qual, per exemple, els polítics, és difícil que vagin a una esfera important i elevada, no és impossible, eh? Si no han passat abans pel món local. A mi el món local em sembla indispensable. Una cosa és estar de conseller o de ministre sentat en un despatx envoltat de 30.000 assessors, secretaries i gent que et fa reverències, i l'altra cosa és estar d'alcalde en un poble de 2.000 habitants, de 500 o de, és igual, o de 4.000, que surts al carrer i has d'anar a la carnisseria a comprar la carn d'aquest cap de setmana que venen els fills a casa, o te n'has d'anar a comprar el diari. I allà, amic meu, s'acaben les bromes, els secretaris, les secretàries, els xòfers i els escoltes. I, per tant, el que ha bregat tingui o no títols, el que ha bregat en el món municipal, jo crec que té una preparació i un sentiment de que política servei, perquè és l'alcalde que diu què passa aquí, que aquesta farola fa 15 dies que està trencada i ningú me l'ha arreglat, què passa en aquest carrer que les escombraries estan aquí damunt de l'escombraria i ningú recull. Aquest és el polític i aquesta és la preparació.
Com l'alcalde de Vallirana, que ara ha dit aquest descarrilament del tren, ha dit, no, si això ja ens va passar, ho tenia al cap, estava bregat en el dia a dia.
Sí. A banda de que comparteixo plenament que el món local és una escola de política molt bona, és un aprenentatge i és per agafar, fa aquesta concepció més de servei públic, no? que és com en teoria, o per alguns hauria de ser la política. Jo volia apuntar un tema, que és que, per complementar el que deia el Xavi abans, sí que és veritat que aquests càrrecs d'assessors i aquest tipus de... Bueno, aquest personal de confiança que hi ha als partits, moltes vegades el que es fa amb aquests càrrecs és, diguem, com que la llei de partits és tan restrictiva, el tema de finançament i tal, és poder sufragar o poder pagar un sou a una persona que està treballant pel partit, encara que no estigui de facto fent de, pues això, assessor de Renfe, per posar el cas concret de Coldo.
Deu ser una bona canongia. No ens han dit quan cobrava, però tenia unes bones dietes.
Deu estar prou bé. I és veritat que no va defensar ningú, però crec que el Ábalos va ser secretari d'organització del PSOE en un moment molt complex del partit i va tenir allà el Tata Sánchez, en la qual... no el tenien pràcticament més que ell, no el tenia ningú, diguem, el Sánchez, la seva persona de confiança era Ábalos, i evidentment, pues, diguem que no van ser temps fàcils i van ser temps convulsos, però no, això no és per excusar ningú, no? Però sí que seria interessant obrir el debat de per què es col·loquen aquestes persones. I d'altra banda, i tampoc és per dir quin cas és pitjor, quin cas és millor, o quin està més justificat o menys justificat, però ho deia el Joan al principi, el germà d'una presidenta de la comunitat autònoma es va embutxacar diners per unes mascaretes. I la persona que es va enfrontar a això va acabar dimitint com a president del seu partit. Per tant, bueno, tot torna, no?, diuen. Però a mi crec que... sí que és veritat que és el rol del PP, o el rol del PP anar pel govern amb tot el que pugui, però és que a casa seva... tenen molt per escombrar,
sí,
tenen molt per mirar.
Però no, de veritat, no podem entrar en aquest joc, Santi, perquè...
No és el mal,
el mal dels altres no justifica
No és el dit més.
Evidentment que no.
És recordar-ho i és posar-ho sobre la taula.
Simplement és posar-ho sobre la taula. No és una qüestió de dir perquè com jo he fet tal... No. Evidentment, això no hauria d'existir.
Si això ja fa mal als ulls, home, que la presidenta de la comunitat, el seu germà, vagi per allà fent de comissionista, si això ja és el que dèiem abans del sentit comú. Pregunta-li a aquest senyor que passa per aquí davant o al cambrer del bar aquí on anem a prendre un cafè, pregunta-li què opina.
O donar lliçons de moralitat, Àngel, quan vas fer els famosos protocols de la vergonya i vas deixar molir milers d'avis a Madrid.
Això és un tema gravíssim, per mi, molt més greu que
per
tot
exemple.
Això del que estem parlant,
sí.
I en canvi se'n parla molt poc.
Això és un tema
que per mi requeriria, això sí, una acció molt més contundent de la Fiscalia, perquè si jo hagués mort el meu pare o la meva mare amb un tema d'aquests a Madrid, no deixaria de perseguir judicialment el que jo entenc que ha estat responsable d'aquest tema.
Protocols de la vergonya, recordem, per cert, per qui no ho sàpiga o no se'n recordi, són uns protocols que van marcar la mateixa Comunitat de Madrid i la seva presidenta, segons els quals no s'havia d'atendre una sèrie de persones, entre elles persones que superaven certa edat.
Sí, ja se'ls condemnava a mort. Hi havia algú que tenia aquesta capacitat.
És bèstia, això.
De condemnar a mort.
Ja perdonareu que avui, com que hem fet una mica més llarg, hem de tornar a fer publicitat, re uns minutets, i tornem de seguida. Abans parlàvem dels pressupostos a l'estat espanyol, ara en parlarem des d'aquí, des de casa nostra.
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Condrohelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc Condrohelp, de Laboratoris Marnis. Condrohelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana Condrohelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domusvi està al teu costat.
Ara és el moment. El moment de gaudir de l'espectacle de la floració dels arbres fruiters de les Terres de Lleida. És temps per compartir amb la família i amics el cromatisme de colors que ens deixa la floració i gaudir de les activitats que el territori ofereix. Informa't al web lafloració.cat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, va, minut i mig que passa de 3:15 del matí. Seguim en temps de tertúlia. Avui amb Santi Sánchez, Xavi Torrents i Àngel Miret. Deia, abans d'anar a publicitat, que parlàvem dels pressupostos a l'estat espanyol, que sembla ser que les negociacions han de començar tot just un cop es superi aquest escull de l'amnistia, que sembla que està encarrilat. Doncs bé, en política catalana, els comuns segueixen condicionant el seu suport als pressupostos del govern a que Pere Aragonès no aprovi el pla director urbanístic que ha de fer possible la construcció del Hard Rock. Per la seva banda, però, l'Associació d'Empresaris de Catalunya, o no se podia saber, anima el govern d'Aragonès a no cedir davant dels comuns. Per tant, principal escull, el famós Hard Rock.
Sembla, no?, que és a l'escull, i veurem fins on com acaba això i quin és el... si sí, ens aboquem a una altra negociació agònica. Jo crec que
aquí s'han enrocat dues posicions, les dels sí. comuns, que és no volem el Hard Rock sota cap mena de condició ni assumpte, i el govern que està dient sí, sí, però recordeu que no es destinarà ni un euro públic a construir aquest Hard Rock.
Jo aquí hi ha dos elements, crec que hi ha dos elements a tenir en compte. El primer de tot és si la posició dels comuns a nivell polític es pot entendre si la mirem des de... si mirem el context en el que es troba la formació política, en el sentit de dir que han perdut la principal palanca que tenien de poder, o el principal ressort de poder que tenien, que era l'alcaldia de Barcelona, i estan ràdiament desdibuixats dins del que és el panorama polític català. Llavors, és normal que en una situació en la que una formació política ha perdut el seu principal... el seu principal palanca de poder, estigui intentant, pues, fer-se notar per altres vies i estigui intentant situar-se en el plano polític per altres motius. Aquí, en aquest sentit, es pot entendre, i tampoc crec que sigui una posició incoherent amb el seu ideari, just al contrari, perquè ells, si alguna cosa fa bandera, és això. Però dit això, sí que és veritat que, vist el contingut de l'acord pressupostari entre el PSC i la Generalitat, o sigui, vist el paper, el que diuen, i vist el que podrien aportar els comuns en aquests comptes, a mi se'm fa complicat d'entendre que no acabin sumant en aquesta equació. Més enllà del tema Hard Rock, o més enllà de... si deixem de banda aquest tema, que no és un tema menor, al contrari, és el tema principal, jo crec que els comuns no és un pressupost que estigui en gaire dissonància amb el que poden arribar a demanar, i crec que les seves propostes no són tampoc excessivament... impactables, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, que pot haver-hi... La lògica ens diria que si supera aquest escull es podrien sumar a l'acord. però la qüestió és com supera aquest escull i quina és la manera de fer-ho.
Una de les meves preguntes, Santi, de seguida escoltem el Xavi i l'Àngel, és, com sabreu, no ha estat la primera vegada que ha entrat en joc i per això vull preguntar-ho, Estem parlant entre una negociació política per uns pressupostos entre Esquerra Republicana i els Comuns. I entre Esquerra Republicana i el PSC ja s'ha arribat a un acord. No sé si per acabar aquesta negociació podria entrar en joc precisament l'Ajuntament de Barcelona, on és Esquerra Republicana qui es resisteix a entrar al govern, però els Comuns no, perquè podria diuen ser. Que sí.
Podria ser que s'acabin barrejant carpetes, malgrat públicament es digui que no es volen barrejar. Ja va passar en altres ocasions. Sí, i de fet, jo recordo crec que va ser fa 2 anys, perquè Junts per Catalunya encara estava al govern, en el debat de pressupostos que va haver-hi al Parlament, els Comuns van pactar uns pressupostos amb Junts, amb Esquerra Republicana, dins del qual estava Hard Rock.
Sí, sí.
I l'any passat també van fer-ho. O sigui, diguem que les condicions no van ser gaire diferents. Però en aquell debat parlamentari, la posició de Junts crec que la va defensar el diputat Joan Canadell i va dir explícitament als Comuns benvinguts als pressupostos del Hard Rock. Per tant, i aquell gripau, diguem, se'l van acabant passant. Per tant, sí que és veritat que aquest any no sembla que estigui tan evident i sí que és veritat que qui està posant en el debat el tema són ells perquè el PSC no el posa, però crida l'atenció que, diguem, que els gripaus grans ja se'ls han empassat en aquest tema, no? I ara, en principi, que no hi ha suposadament un euro públic per aquest projecte, sembla curiós que estiguin oposant-se.
La gran diferència és que abans Ada Colau era l'alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona i, per tant, havien d'intercanviar cromos, en aquest cas, de pressupostos locals, Generalitat. Ara no hi són. A veure, el tema és que en el cas dels Comuns, diguem-ne, no té com a carta de negociació els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, no està tampoc en el govern de la Generalitat, l'únic que està és en el govern espanyol, diguem-ne, i aquí hi ha ministeris, diguem-ne, no té el govern espanyol com a lideratge. Per tant, no hi ha tantes qüestions d'intercanviar. En el cas entre PSC i Esquerra Republicana, està clar, Esquerra Republicana aprovarà els pressupostos del govern espanyol i el PSC aprova els pressupostos del govern de Catalunya. I aquí està, això està més clar. En el cas del PSC, diguem-ne, a nivell més de Costa Daurada li interessa, perquè té l'alcaldia doncs, tant de Tarragona com de Reus, i altres alcaldies també d'allà, i per tant hi ha un interès, podríem dir, local, no només, diguem-ne, de posició política com a tal. I llavors, bueno, doncs, aquestes coses s'entenen en aquest sentit. Per tant, el que està fent... O sigui, s'entenen, bueno, segons si tu tens més implicació institucional o fas més de partit de l'oposició. En aquest cas, els Comuns fan més de partit de l'oposició a Barcelona, fan més partit de l'oposició a Catalunya, i l'únic lloc que no ho fan és el govern espanyol, però insisteixo, ja no tenen la presidència del govern espanyol, tenen alguns ministeris, i aquí, clar, això no està tan en joc, potser.
Àngel.
No tinc gaire opinió sobre el tema, sincerament. És un tema que... A mi, personalment, aquests projectes no m'interessen, no m'agraden gens. O sigui, si això és el desenvolupament del país, anem cuits. És a dir, vinga, joc i espectacles i bestieses d'aquest... Bé, bueno, bestieses em perdó, jo ho dic des del meu punt de vista, I, per tant, doncs, no... A mi no m'agrada aquest projecte. Dit això ha de ser escut perquè s'arribin uns pressupostos, home, depèn, s'ha de posar a la bàscula sempre allò... Tota negociació vol dir cedir per part de tothom. Aleshores, jo desconec ara mateix aquests pressupostos si són molt bons o no, no he estudiat el tema, i, per tant, et dic que no tinc una opinió formal i m'abstindré, doncs, de fer més observacions.
Sí, jo volia apuntar dos coses, potser són tres, però volia apuntar un parell de reflexions. Més enllà del model econòmic, que el que deies tu, Àngel, que proposa aquest projecte, jo voldria recordar que és un projecte que ve de fa molts anys, d'un govern que el va impulsar un partit que ja no ni existeix i que ara, diguem, tampoc tenen quota de poder a nivell català. Per tant, és evident que el govern no defensarà un projecte com aquest, se l'ha trobat una mica fet. Però aquí volia apuntar dues coses. La primera és, jo no sé fins a quin punt el govern té marge de maniobra per aturar aquest projecte, en el sentit de dir, sense incórrer en cap tipus. Ahir el president Aragonès va fer unes declaracions al periòdico, una entrevista al periòdico, on venia a dir això, que si posaven en risc aquest projecte, el govern s'estava...
Indemnitzacions, vols dir que aquí deu haver...
Tema milionari d'indemnitzacions i tal. És complex, o sigui, és complex. És complex, i de la mateixa manera... que per molt que hi hagi un informe ambiental que digui que aquí hi ha certes i bueno, que hi ha certes conseqüències o afectacions pel medi, és veritat que aquests informes tots proposen compensacions. Per tant, seria complicat veure que un informe ambiental faci tombar això, perquè diguem que el que perds per un cantó estàs obligant el promotor a guanyar-ho per un altre, no? Per tant, l'única manera que hi hauria per aturar aquest projecte ara passa pel Parlament, que seria una modificació legislativa o dues. La primera seria la que impulsa, diguem, el cas del Hard Rock, que és una llei que és del 2012, diria, i la segona és la famosa modificació del tribut del joc, que és, diguem, per facilitar aquest projecte, al cap i a la fi, que es va fer amb aquesta mentalitat. Els comuns la setmana passada, divendres, van registrar al Parlament una modificació legislativa en aquest sentit, no? Llavors, crec que serà interessant veure quina majoria obté això, perquè és evident que tant Junts per Catalunya com el PSC, com Ciutadans, com el Partit Popular i Vox també estan a favor del projecte del Hard Rock, o com a mínim no s'oposaran. Potser no hi ha una majoria en contra, social o parlamentària.
Jo afegeixo el que deia abans, no? A la Costa Daurada, diguem-ne, a Tarragona, alcaldia socialista. Reus, alcaldia socialista. Salou, alcaldia socialista. I Vilaseca, diguem-ne, alcaldia de Junts. Per tant, aquí hi ha, diguem-ne, el que seria, diguem-ne, la composició local i els interessos municipals.
L'interès més local, clar.
Però vaja, torno a insistir. Jo el que vull per Catalunya és ciència, coneixement, indústria, bons salaris, totes aquestes històries del turisme i d'un, sobretot d'un tipus de turisme, crec sincerament que en tenim amb escreix i de tot. O sigui, els que som d'aquí a Barcelona ja n'estem una mica tips, però m'imagino que els de les Terres de l'Ebre, els de les comarques de Tarragona i Girona, també. I, per tant, aquest tipus de projectes, no sé si ens porten
veritat,
a millorar el país, que és una mica l'objectiu.
Però és veritat, Àngel, que es veu diferent, no? És a dir, els oients ara...
No, per això ja és el territori, potser.
Des dels oients que ara ens escoltin des de Reus,
sí,
des de Tarragona...
Sí, sí, per tot el respecte.
Cambrils, etcètera. Clar que... És a dir, hi ha molts projectes a l'àrea metropolitana de Barcelona, i concretament a Barcelona, que ara de retruc, perquè ja no hi cap tot, se'n van a l'Hospital de Llobregat o altres llocs. Però a la Costa Daurada la cosa no està tan fàcil i està una miqueta més complicada. I llavors, bueno, clar, es mira amb altres ulls coses que potser, si es rebés el nombre d'inversions econòmiques que rep l'àrea metropolitana, no es veurien igual.
Però sí que és cert que aquest projecte, diguem, plou sobre mullat en el Camp de Tarragona. El que vinc a dir és, a Tarragona hi ha un... S'ha apostat durant anys per un model concret econòmic i aquest projecte el que fa no s'està allunyant d'aquí, l'estàs abonant, diguem-ne. Estàs encara alimentant més aquest tipus de turisme, un turisme low cost, un turisme amb externalitats associades, com és el cas del joc, que, bueno, crec que no som...
Mira,
bueno,
ara donaré... En comptes de fer anàlisi, faré una cosa que no acostumo fer, tot i que estem... Vull dir, que ho podria fer-ho perquè estem a la ràdio i tal, que és donar la meva opinió. Jo estic totalment en contra, diguem-ne, de tot el que seria la ludopatia i tot el que implica això, i, per tant, en contra de qualsevol cosa que ho fomenti. Però, perquè ho recordo, quan va aparèixer Port Aventura, també havia oposició a Port Aventura, I la gent que estava a favor de Port Aventura, de fet, estava a favor de que ojalà Disney, que va anar a parar a París, hagués anat a parar a Tarragona, diguem-ne, i en comptes de Port Aventura. Port Aventura va ser com el segon escenari, l'opció B, de perquè no havia anat a parar Disney allà, en comptes d'anar a parar. Llavors, compte, perquè en aquest cas, per exemple, ojalà en el seu dia hagués anat a parar Disney a la zona de Vilaseca i Salou, cosa que no es va fer, ho dic pensant com a ciutadà, que en el meu cas vaig créixer a Reus, perquè és que, si no, era un moment que la pagesia anava cap avall, en quant a jo recordo, els avellaners, els olivers, les vinyes, etc. Això estava trontollant molt aquesta situació, i es necessitava alguna cosa que ja es tenia a Barcelona, però que ja no es tenia. I Disney no va anar a parar, i Port Aventura va ser una bona solució, tot i que també va haver oposició en aquell moment. Ara, això no vol dir que una ampliació d'aquesta zona tingui que veure amb la ludopatia, tingui que veure... Per això.
Rock,
No, però jo és per posar totes les cartes. I, com he dit, a nivell personal, jo estic en contra de qualsevol cosa que faci augmentar tot el tema de la ludopatia.
Xavier, va, que et faig el regalet del dia. Amb 10 segons, perquè no em queda més, però sé que t'interessa molt la política d'allà. A mi també. Per tant, amb 10 segons, demà aquí és dimarts, però no tot arreu és dimarts, perquè als Estats Units és super dimarts.
Ah, sí, és clar. Per què s'anomena Superdimarts? Perquè tots els dos partits, és igual, tant el Partit Republicà com el Partit Demòcrata, és el moment que més compromissaris triaran. En aquest cas, hi ha una cosa que es veu bastant clar, és a dir, Donald Trump, bàsicament...
Arrasarà,
i en el cas de Biden també guanyarà, i per tant tornarem a tenir una competició que ja vam veure en el seu moment, sí, Biden, sí. Donald Trump, però amb la incertesa de qui guanyarà el mes de novembre i serà el nou president dels Estats Units al gener del 2025.
Ho veurem tot plegat.
Ens trobi
Xavier,
confessat,
sí. Àngel, Santi, gràcies com sempre. Nosaltres que anem al butlletí informatiu, i quan tornem a les 11 connectarem amb la conferència episcopal i aquest darrer discurs del cardenal Omella com a president de la conferència. Vinga, va, tornem de seguida. Fins ara.
Bon dia.